Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Per mi és tot un plaer estar aquí avui a L'Hemicicle i poder tenir una conversa molt agradable amb tu.
Aquesta setmana hem sabut que el govern espanyol perdonarà 17.000 milions d'euros de deute a la Generalitat. L'executiu de Pedro Sánchez i Esquerra han desencallat un compromís que ve de lluny per condonar una part dels diners que Catalunya deu a l'Estat del Fons de Liquiditat Autonòmica. Entenc que estan satisfets.
Sí, de fet aquest és un acord que fa molt de temps que s'està treballant i per tant és un acord que a nosaltres ens satisfà perquè sempre busquem el millor per Catalunya i per tant també busquem el millor pels serveis públics del nostre país i sense cap mena de dubte aquests 17.000 milions d'euros eren una pedra a la sabata que teníem com a país i per tant nosaltres com a Esquerra Republicana sempre portem solucions. De fet, per això estem en política, per trobar solucions i per tal de millorar la vida de les persones que viuen al nostre país. A partir d'aquí, aquest és un acord que, sense cap mena de dubte, també posa un element de justícia damunt de la taula. És a dir, és molt injust que amb els nostres diners generem interessos propis quan aquests diners els generem i quan aquests diners són nostres. Per tant, sense cap mena de dubte, el FLA és un mecanisme que va activar el PP en el seu moment i que a nosaltres ens perjudicava molt greument. I per tant, estem satisfets amb aquest acord i forma part d'un procés que té una mirada més llarga i per tant simplement és un pas més en el camí.
Junts per Catalunya ha deixat en l'aire el seu vot al Congrés perquè exigeix anar més enllà i que es perdoni tot el deute i no només una part. Esquerra entendria que Junts s'hi oposés?
No, de cap manera. Entenem que tot el que sigui una millora pel nostre país, Junts hi hauria de ser. Em sembla que Junts aquí el que fa és una mirada molt tacticista. El que busca és només desgastar Esquerra Republicana, quan sap perfectament que aquest acord és molt favorable pels interessos de Catalunya. I si Junts defensa els interessos de Catalunya, hi hauria d'estar d'acord. L'habilitat per pactar-ho ha estat d'Esquerra Republicana. Si ells volguessin fer política, potser també podrien arribar a acords que no duressin només 5 minuts. En el nostre cas, els acords els lluitem, els perseguim perquè hem vingut a fer política i, per tant, per això aconseguim bons resultats que afavoreixen a la gent del nostre país.
Les comunitats governades pel Partit Popular van plantar dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera i van abandonar la reunió on s'havia d'aprovar aquesta condonació parcial del deute. Com valora aquesta actitud del PP?
Doncs la valoro d'una forma que jo crec que la gran majoria del país també la interpreta de la mateixa manera. Em sembla que és una rebequeria. És una rebequeria i una actitud molt immadura. Al final, aquestes comunitats autònomes, aquests territoris, es beneficiaran també d'aquest acord. Se'n beneficiaran. I, per tant, dubto que hi hagi cap representant o cap conseller del PP en aquests territoris que no demani aquesta condonació del deute. Perquè sap el PP que això afavorirà també a la gent a la que pretén o vol representar. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que és una vegada més és una teatralització molt volguda i molt buscada d'un Partit Popular que està fent el ridícul cada dia que passa. Jo crec que el que també hem visualitzat aquest acord és una divisió clara entre les esquerres i les dretes. Les dretes estan molt ubicades, les d'aquí i les d'allà, en criticar l'acord. Les esquerres ho tenim molt clar. Quan més finançament puguem tenir pels serveis públics, quantes menys pedres a la sabata tinguem respecte a l'àmbit del deute, millor podrem invertir en els serveis públics del nostre país i és evident que quan més serveis públics, menys desigualtats i, per tant, avancem molt més en beneficiar a les classes populars.
Ara que parlava de finançament, justament una de les grans demandes d'aquesta legislatura d'Esquerra Republicana és el finançament singular per a Catalunya. Troba factible que l'Agència Tributària de Catalunya pugui recaptar el 2026 tot l'IRPF, com preveu l'acord d'investidura?
La nostra obligació és fer complir els acords. Primer, acordar-los i després, lògicament, ser molt vigilants perquè aquests acords es compleixin. I volem que es compleixin en els termes en què estan acordats. I, per tant, aquí hi ha uns terminis i nosaltres el que insistim és que aquells que han de complir aquests acords, que són amb els que hi hem pactat, doncs es compleixin. L'Agència Tributària de Catalunya ha d'avançar i ha d'avançar en potenciar la seva estructura perquè nosaltres el que volem és plena sobirania fiscal i per tant necessitem tota la infraestructura necessària per fer efectiva aquesta plena sobirania fiscal. Per tant, aquesta pregunta no la ha de fer Esquerra Republicana, que fa molt bé vostè la seva feina, lògicament, sinó que ens agradaria que també la fes el Partit Socialista. És el Partit Socialista qui ha de complir amb aquest acord i amb aquests terminis, perquè depèn d'ells que ho puguin fer.
Però tenint en compte com evoluciona la negociació del finançament singular, de moment no hem vist res tangible, cap concreció d'aquest acord. Ho dic perquè si s'ha de recaptar l'IRPF el 2026, les estructures ja haurien d'estar en marxa.
En efecte, les estructures haurien d'estar en marxa o les infraestructures s'haurien de posar damunt de la taula de forma immediata. És a dir, jo crec que fins que no arribi la data no sabrem si realment s'ha complert. A vegades hi ha moviments que no es veuen i que quan surten a la llum aleshores es veu que s'ha fet feina prèviament. Bé, nosaltres el que estem demanant és que els moviments es vegin i que, per tant, aquestes infraestructures es visualitzin i que, per tant, doni també confiança al compliment dels acords.
Descartar que la recaptació de l'IRPF es gestioni inicialment a través d'un consorci amb l'Estat?
Nosaltres no som partidaris de consorcis amb l'Estat en aquest sentit. Nosaltres el que volem és potenciar la infraestructura pròpia i, per tant, des d'aquest punt de vista, com un mecanisme de transició pot ser que ho posin damunt de la taula, però nosaltres el que volem és tenir l'infraestructura i, per tant, volem que l'agència tributària tingui tota la potència necessària per poder exercir la sobirania fiscal. I, per tant, doncs nosaltres ara mateix no hem pactat ni volem un consorci.
I en cas que el govern posés sobre la taula aquest mecanisme transitori, aquest consorci amb l'Estat, Esquerra ho acceptaria si s'acotés molt limitadament en el temps?
Jo crec que aquesta possibilitat del consorci nosaltres no l'hem de plantejar ni molt menys reflexionar sobre que sigui una possibilitat real, perquè significaria que van tard en el compliment de l'acord. Per tant, el que nosaltres demanem, i així ho hem acordat, és que tinguem l'infraestructura en l'agència tributària per tal de que sigui efectiva. A partir d'aquí, la nostra posició és clara, s'ha de complir amb l'acord que tenim signat.
Just fa una setmana, el president Salvador Illa i el líder del seu partit, Oriol Junqueras, es van reunir al Palau de la Generalitat. Va ser la primera trobada, almenys pública, des que Junqueras va ser reelegit president d'Esquerra. Aquesta fotografia s'ha d'interpretar com un desglàs de les relacions, tenint en compte que, després de la seva elecció com a president del partit, Oriol Junqueras va dir que no s'haurien de negociar fins que no es complissin els acords. Això és l'inici d'un desglàs?
Bé, jo crec que ni és l'inici d'un desglàs ni forma part de l'inici de res. Simplement crec que el president de la Generalitat, en aquest cas el molt honorable president Illa, doncs es reuneix amb els líders polítics que considera oportú i, per tant, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, som un actor referent en aquest país, un actor polític imprescindible i indispensable perquè aquest país avanci i, per tant, doncs, ho trobo dins de la màxima normalitat que es pugui fer una trobada d'aquestes característiques.
El govern va dir que vol aprovar un decret d'ampliació de crèdit d'uns 4.000 milions d'euros davant la falta de pressupostos. Esquerra avalarà aquest decret?
Ja es veurà. Esquerra el que vol, lògicament, és si s'ha de presentar aquest decret i aquest govern vol aprovar aquest decret, doncs Esquerra hi haurà de dir la seva. I, per tant, si aquest decret reflecteix els posicionaments no només ideològics, sinó també de les propostes que puguem incorporar nosaltres en aquest decret, doncs aleshores veurem quina serà la nostra posició. Però el que és evident és que si no es compta amb Esquerra Republicana, aquest decret no podrà prosperar de cap de les maneres.
S'està negociant aquest decret entre el govern i vostès?
El més important i el més rellevant és que en l'àmbit de la negociació d'aquest decret nosaltres hi hem de ser. A partir d'aquí, crec que el més adient és poder treballar per part nostra en preparació de que si entrem a negociar aquest decret doncs tinguem unes propostes clares i possibles i efectives, perquè tampoc hem vingut a vendre fum. Nosaltres sempre som els que expliquem les coses com són i sempre posem propostes damunt de la taula que siguin realitzables i factibles, i a partir d'aquí veurem si s'estableix una negociació i si aquesta negociació arriba a bon port.
I quines propostes plantejaran el govern per poder avalar aquest decret?
Bé, jo crec que hi ha propostes de molts àmbits, és a dir, lògicament aquest decret, hi ha un acord d'investidura, crec que aquest decret haurà també de reflectir alguns elements d'aquest acord d'investidura. Després, per nosaltres és molt important que aquest decret tingui una mirada territorialitzada i que, per tant, els territoris de la Catalunya sencera doncs, en surtin beneficiats. Per tant, nosaltres també posarem aquesta mirada en cas de que entrem a negociar aquest decret i d'altres d'altra banda, considerem que és un decret prou ambiciós com per avançar fermament en infraestructures que aquest país requereix per tenir més sobirania.
Projectes com el Hard Rock o l'ampliació de l'aeroport del Prat poden fer trontollar el suport d'Esquerra al govern?
La nostra posició sobre això és molt clara. Nosaltres no estem per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. De fet, estan en aquesta mateixa setmana han sortit notícies on s'està incrementant l'activitat a l'aeroport de Girona, on hi ha una inversió precisament per connectar l'aeroport de Girona amb la línia d'alta velocitat i millorar els accessos i l'accessibilitat a Barcelona i a altres ciutats del país. Per tant, nosaltres el que mirem tenim és una mirada de xarxa aeroportuària de Catalunya i, per tant, una mirada global del sistema aeroportuari català. Per tant, és evident que si el nostre projecte, el nostre model va per aquí, no donarem suport a models que només centralitzin la seva acció en l'aeroport de Barcelona i que, a més, siguin models que atempten contra la normativa europea ambiental i que atempten contra la biodiversitat a una comarca tan meravellosa com és la meva, la del Baix Llobregat.
El PSC, però, sí que està a favor d'aquesta ampliació de l'aeroport del Prat. Si el govern acabés impulsant aquesta ampliació, això faria perillar les relacions amb Esquerra?
El PSC ha de tenir clar que Esquerra no hi serà mai donant suport a una ampliació de l'aeroport del Prat en els termes en què plantegen, sobretot des dels sectors de la dreta. Si el PSC vol buscar els seus aliats amb la dreta, sap perfectament que tindrà dificultats en fer els equilibris, o s'és d'esquerres o s'és de dretes. Si miren cap a la dreta, no podran comptar amb Esquerra Republicana.
És a dir, si mirés cap a Junts per Catalunya per impulsar aquesta ampliació de l'aeroport, aleshores sí que podria perillar, entenc, no?, aquesta relació de suport, diguéssim, al govern de Salvador Illa.
És evident que nosaltres no donarem suport a les polítiques de dretes que pugui impulsar el PSC.
Parlant d'infraestructures, com i quan han de notar els usuaris de Rodalies el traspàs acordat amb el govern?
Bé, sobre el tema Rodalies crec que hem tingut una gran notícia fa poques setmanes. Per tant, des d'aquest punt de vista, ara mateix hi ha un calendari que està molt ben reflectit en l'acord i, per tant, a partir d'aquí s'aniran duent a terme diverses accions per tal de que aquesta informació no només és una informació que han de tenir els usuaris, també els propis treballadors i treballadores afectats, han de tenir, de fet, el país en general, perquè és una infraestructura clau pel nostre país. Per això Esquerra Republicana ja hem insistit tant en que necessitem màxima proximitat en la gestió de Rodalies i la màxima proximitat és tenir el traspàs complet d'aquesta infraestructura tan necessària i tan important pel nostre país.
Una altra de les reivindicacions d'Esquerra és, evidentment, la defensa del català, tant aquí com a Europa. Esperen aviat novetats o notícies sobre el català a Europa, tal com va suggerir el president del partit Oriol Junqueras fa una setmana?
Jo espero bones notícies pel català a tot arreu, és a dir, tant a Europa com també al nostre país, on l'enquesta d'usos lingüístics ha fet una radiografia de quin és l'estat de salut del català i, per tant, a nosaltres ens preocupa i per això vam pactar un pla de xoc amb el govern de la Generalitat, de fet, un pla de xoc que ja estava acordat en els acords d'investidura i que ja preveien de que no tindríem gaires bones notícies respecte al català. I, per tant, doncs el que també demanem és que hi hagi un impuls respecte al Pacte Nacional per la Llengua i que, per tant, aquest pacte, que per nosaltres és una eina estructural que ha de dotar el català d'aquesta salut que ara mateix doncs, no té gaire bona, doncs, i que sigui un pacte que englobi a tot el país i que englobi a les entitats que l'han de desplegar, però sobretot que també comprometi a la ciutadania del país i se'l senti seu. És molt important que ens sentim que formem part d'aquest acord i que formem part d'aquesta lluita en la defensa del català no només com a país, sinó també com a persones que vivim en aquest país, i per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, és evident que les mesures del pla de xoc que vam acordar amb el govern i que s'impulsaran, doncs, ajudaran i molt a generar un impacte immediat sobre l'ús del català i sobre que sigui la nostra llengua una llengua que tothom conegui i que, per tant, millorin aquests percentatges que hem vist en l'enquesta d'usos lingüístics, però, d'altra banda, necessitem una estructura que pervisqui i que sigui un compromís real de tota la societat catalana per defensar la nostra llengua, que és el nervi de la nostra nació.
Aquesta setmana hem conegut que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat que al Parlament de Catalunya no s'hi pugui debatre ni sobre l'autodeterminació ni sobre la monarquia. Esquerra sempre ha defensat que al Parlament s'hi pot parlar de tot. Aquesta decisió del Tribunal d'Estrasburg, com l'han rebuda des d'Esquerra?
Doncs és evident que no la compartim. És a dir, nosaltres hem tingut represàlies i hem patit repressió precisament perquè considerem que en un Parlament s'ha de poder parlar de tot. Per tant, considerem que aquí el Tribunal d'Estrasburg el que està fent és apartar-nos precisament als polítics i de la nostra principal feina, que és trobar solucions als problemes. I en efecte un Parlament, com bé diu la paraula, i aquí els catalans i les catalanes ho sabem molt bé, perquè el primer Parlament que es va erigir a Europa va ser el nostre, doncs hem de poder parlar de tot. I un jutge pot pensar i decidir el que vulgui, però el que és evident és que nosaltres no estarem d'acord en aquesta decisió, i també és evident que nosaltres continuarem exercint aquesta voluntat clara i ferma de que el nostre Parlament és sobirà per poder tractar tots aquests temes que el nostre Parlament i els nostres representants consideren que s'han de tractar, perquè representem a la ciutadania. I sí, la monarquia preocupa la gent de Catalunya i, per tant, hem de poder-ne parlar. L'autodeterminació és un dels elements que també estan intrínsecament vinculats al poble de Catalunya i, per tant, n'hem de poder parlar. I si xoquen contra una norma constitucional, potser el problema no és el Parlament de Catalunya, que en volem parlar i volem aprovar iniciatives. Potser el problema és que la Constitució està ancorada excessivament en el passat i que, per tant, aquesta Constitució s'hauria de reformar.
Parlem ara més en clau interna del seu partit d'Esquerra. Ara han d'afrontar la segona part del Congrés el mes de març, on s'ha d'actualitzar tota l'estratègia política i estatutària. Com encara en aquest Congrés?
Els congressos sempre són positius. Sempre. Jo ja em porto uns quants a la meva organització política, per sort. I per què són positius? Primera, perquè ens obliga també a una revisió de la trajectòria, és a dir, ens obliga a una revisió de tot allò que hem fet. Segona, perquè ens obliga també a trobar solucions als reptes que tenim de present i de futur pel nostre país. I tercera, perquè encara motiva molt més a la militància del partit. I sempre que entre la militància tenim capacitat de construir projectes en conjunt i en comú, ens enforteix com a organització política. La militància és clau en qualsevol organització política, però Esquerra Republicana encara més, perquè aquests congressos no tenen vot delegat. Per tant, és un militant, un vot. I crec que això ens fa pràcticament únics en la política. I això fa que des d'Esquerra Republicana els congressos tinguin una gran rellevància, perquè tota la militància participa de les decisions que acabem prenent de forma conjunta. I, per tant, tota la militància se sent partícip finalment d'aquell acord al qual arribem. I, per tant, tota la militància pren plena consciència política i ple convenciment de que aquells acords són els millors pel nostre país i, per tant, remem tots a una per aconseguir fer-los possibles.
Les altres candidatures alternatives a Oriol Junqueras volen presentar batalla en aquest Congrés a través de diferents esmenes que han presentat. Vostè és partidari que els càrrecs orgànics del partit no puguin ocupar un càrrec públic, si fos el cas?
Jo crec que qualsevol militant de la meva organització pot aspirar a qualsevol càrrec públic. Qualsevol militant de la meva organització. Nosaltres tenim uns processos interns que són molt clars. I, per tant, jo li puc explicar el meu cas com a diputat. Jo, com a diputat del Parlament de Catalunya, m'he presentat a unes primàries en el meu territori, que és el Baix Llobregat i l'Hospitalet, i ha estat la militància del meu territori qui m'ha votat. Una vegada he tingut el suport de la militància del territori, de fet els ho dec tot a ells i a elles, doncs aleshores es configuren les llistes al Parlament. I aquí és on entra el següent element rellevant, que és en quina posició ocuparàs en aquesta llista. I per tant això és un altre dels debats que també es duen a terme i que finalment es ratifica en un Consell Nacional. El procediment és claríssim. Per tant, qualsevol militant pot optar a un càrrec i ha de ser la pròpia militància qui determini si està preparat o no per optar en aquest càrrec.
I aquestes candidatures alternatives, si ho podem dir així, a la presidència, diguéssim, d'Oriol Junqueras, també volen limitar els mandats del president del partit. Vostè hi és favorable?
Jo el que crec és que amb la qüestió de limitar els mandats és com tota la vida. Jo crec que hi ha circumstàncies que poden afectar precisament amb aquests límits temporals i és evident que la repressió afecta aquests límits temporals i també és evident de que no tothom pot estar sempre ocupant el mateix lloc. I per tant que és important que també doncs, hi hagi doncs, cares visibles doncs, que siguin també doncs, que siguin cares visibles que puguin representar doncs, a l'organització en tots els àmbits. Per tant, em sembla que és prou important tenir clar que els límits dels mandats ja els tenim en els estatuts i que també és prou clar i prou evident de que hem passat en els darrers anys per circumstàncies que fan que aquests límits hagin de ser considerats com a movibles o variables. I per tant, des d'aquest punt de vista, sembla que hi ha un consens prou majoritari a la nostra organització conforme està bé limitar els mandats, però alhora també s'han de tenir en compte tot el context que es dona durant aquest mandat.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Si pogués posar una cançó o una banda sonora que definís aquesta legislatura, quina posaria?
Doncs bé, la veritat és que potser posaria alguna banda sonora, bueno, en certa manera, que ens aportés un punt que ens permetés combinar una mica de pausa i tranquil·litat per poder analitzar, però d'altra banda també que ens donés una rauxa i empenta per poder prendre les decisions que cal prendre. Bueno, potser no seria una banda sonora, o potser a mi em ve al cap ara mateix doncs, la pel·lícula La Ola, no? La Onada, on crec que ens enfoca un repte que tenim com a país i com a societat i que l'hem d'entomar, que és el combat contra l'extrema dreta. I per tant aquesta és una banda sonora que ens aporta aquest element de rauxa perquè és evident que tenim que ho hem d'abordar amb valentia i amb convicció democràtica, i d'altra banda un element de pausa i tranquil·litat perquè és evident també que la nostra societat està caminant cap a una direcció que crec que les formacions d'esquerres no creiem que sigui la més adequada i per tant necessitem la tranquil·litat i la pausa per poder abordar el problema i valentia i convicció democràtica per fer-ho.
Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup aniria a fer un cafè?
Laura Vega. Sense cap mena de dubte. És de Sant Boi, aquí ja tenim una... amb la gent del Baix Llobregat sempre ens entenem, però bueno, amb la Laura la veritat és que tenim... Jo l'admiro molt com a diputada, ja l'admirava ja abans també com a regidora i crec que amb la Laura tenim moltes coses en comú a nivell polític i segur que tindríem un cafè o tindríem un dinar o un sopar molt, molt agradable perquè parlaríem de moltes coses en les quals estem d'acord i a més podríem teixir estratègies conjuntes per fer-les possible.
Té algun paisatge favorit?
Doncs, si et dic la veritat, em serveix molt per relaxar-me, perquè és cert que la nostra vida és molt estressant. Pensar en una caleta, allò en el moment en què el sol s'està ponent, una caleta de pedres, i escoltar com el mar a poc a poc va arrossegant les pedres. No? Aquest és, per mi és un paisatge meravellós i a més és cert que és un paisatge que a més puc gaudir molt bé en aquest fantàstic país que tenim.
Els diputats cobren molt poc o el que han de cobrar?
Jo aquí és un debat que crec que és complex. Sempre hi ha hagut una, lluita molt marcada en el marc de la classe treballadora per aconseguir representativitat política, perquè en efecte la política o la fas o te la fan. I per tant, els treballadors i les treballadores d'aquest país sempre han reclamat sous dignes, tant en el seu àmbit laboral, però també quan exerceixen la representació política. Perquè si la política només la fan aquelles persones que tinguin patrimoni i que per tant no depenguin d'un salari a final de mes, tindrem un greu problema la classe treballadora d'aquest país. Però d'altra banda, també és cert que aquests sous han d'estar ajustats a la realitat del país i que, per tant, des d'aquest punt de vista, el que nosaltres defensem és l'increment de salaris pels treballadors i les treballadores del país i, d'altra banda, doncs, aconseguir equilibrar que en el Parlament també, per la nostra feina, tinguem el salari que correspon.
Què fan al seu temps lliure, si en té?
Sí, perquè quan parles de temps lliure, en efecte, en tenim poc. Jo crec que està bé que ho diguem. Jo sempre dic el mateix quan la gent es pensa que els polítics no treballem. Jo sempre els dic el mateix. Us dono el telèfon del meu fill o de la meva filla i li pregunteu directament. I us dirà el temps que puc passar amb ells. Doncs faig això, la família, m'agrada llegir, m'agrada també... Bueno, com tots, veure sèries i veure pel·lícules, però per mi una vàlvula d'escapament molt, molt, molt important i molt marcada, allò que em permet alliberar tensions, és el Barça.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Una Catalunya independent, una república per les classes populars.
Jordi Albert, portaveu adjunt del grup d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
Moltes gràcies a vosaltres, tot un plaer.